Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
I en esport, Joel Gomis, el Barça de Futbol Sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
D'aquí a menys de mitja hora, els de Javi Rodríguez disputaran el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia. Si guanyen, els seran el títol. I si perden, encara tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus. Les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, l'aixafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C32, i retencions a Mataró en sentit nord, en sentit Tordera, per un accident que talla un carril, per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. A l'autopista AP7 hi ha lentitud a Barrera del Vallès en sentit sud i retencions entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. L'A2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C32 hi ha lentitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal Nus a Trinitat en sentit Besòs, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre. La Generalitat de Catalunya ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fons del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes ni els ferits.
Aquestes són dades provisionals, però pel que fa a la comunitat veneçolana, a Barcelona viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Les entitats veneçolanes a Barcelona s'organitzen per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. Aquí a Barcelona s'han reunit a l'Ateneu al Poblet. En aquests moments estan reunits 14 entitats. Hem de dir que en aquests moments la situació està complicada a Venezuela, i és que l'aeroport de Mariquetía, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys als vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. José Luis Acuña, president a Sacobén.
¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
Pel que fa a casa nostra, el president Illa ha explicat que el govern ha activat els dispositius de cooperació per enviar l'ajuda que sigui necessària. A hores d'ara, per tant, continua aquesta reunió i veurem a quina conclusió s'arriba i com es pot treballar entre totes les entitats per ajudar el seu país.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ho deies ara, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edats repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, en B baixa.
Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
Anna Ruiz.
En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de columna doncs és important, no?
El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política o judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nulitat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes al 2020.
En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor d'Aldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
Mentrestant, el jutge Calama ordena investigar les filtracions de la trama Plus Ultra.
El magistrat pren la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
Doncs tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez.
Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el partit fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març de 2027.
Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
En la plana policial, els Mossos han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
Tot sembla indicar de que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
9 detinguts també a Sitges, acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
I en clau judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a una família de la mina que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia.
El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per reallotjar les famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents al cas, però, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè res fa pensar que el reallotjament de Venus hagi de ser imminent i, per tant, es descarten els motius d'urgència. I, segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, ja que la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs no li ha ofert una alternativa raonable.
I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica vol impulsar la primera agrupació d'oficines de justícia a l'Aran. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
El conseller Ramon Espadaler s'ha aprovat a la Vall d'Aran, com ja havien fet la resta de consellers del govern de la Generalitat, per oferir millores a aquest territori, així com potenciar les relacions amb màxims representants catalans i aranesos. En aquesta trobada ha parlat de la intenció d'impulsar una agrupació d'oficines de justícia al territori. La proposta planteja agrupar les oficines de justícia al municipi de Naut Aran, que gestiona Garòs, Arties, Gessa, Bagergue, Salardú, Unya, Tredòs, Baqueira i Montgarri, juntament amb Bussós, Les, Esbordes, Vilamós, Canejan, Bausen i Arres. En conjunt, l'agrupació donaria servei a prop de 5.000 habitants en matèria de justícia, de pau i de proximitat. Ho explica el conseller Ramon Espadaler.
Perquè els hi posem assistència tècnica, perquè permet mantenir la figura del jutge jutges de pau in situ en el seu municipi i té un suport tècnic que d'altra manera doncs, se'ls hi dona des dels ajuntaments moltes vegades, però els ajuntaments també s'alliberarien d'aquesta part, d'aquestes hores de tècnic que se'ls ha de dedicar a la justícia de pau.
Entre d'altres actuacions permetran facilitar l'accés a tràmits del registre civil, l'obtenció de certificats oficials, la connexió amb els tribunals mitjançant videoconferència o l'accés a serveis complementaris com l'assistència jurídica gratuïta, els mitjans adequats de solució de controvèrsies i l'atenció a les víctimes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino.
Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro. Un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
L'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
Crec que anem a la mateixa direcció, que més oferta, més agilitat, estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen.
De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, David Navarro.
Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per emportar-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts va forçar el quart partit després de superar els Blaugrana per 5-4. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1 i en cas de derrota encara tindrien un cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. L'entrenador del Barça admet que l'equip té ganes de refer-se i aixecar el títol aquesta nit.
Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad. Si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
I ara mateix a Igualada s'està celebrant el títol de l'Hockey Lliga assolit pel conjunt arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de la Noia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu en el cinquè i definitiu partit abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de l'escorta de Bescanó.
Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Eurolliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
D'altra banda, la Sisa Joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al club badaloní. Una penya que també ha confirmat que el curs vinent tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Quitzenals Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un aler pivot de 2 metres i 9 centímetres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca. Mentre que a la quarta divisió, Reus, Terrassa, Barça Atlètic, Olot, Manresa, Girona B i Espanyol B, entre d'altres, se les veuran contra els conjunts de la Rioja, Navarra i Aragó. Precisament, un d'aquests equips, el Reus, ha anunciat que Edu Albàcar és el nou entrenador roginegre.
Reus dins del camp té que ser un equip reconeixible, amb un ADN i molt competitiu. Quan vegin el Reus han de sentir orgull i un equip que se'l deixa tot el camp. Agafar el relleu del Marc Carrasco és un repte personal. Sé que ha fet molt bé les coses i la intenció és donar-li continuïtat i ajudar a millorar aquest equip i aquest club.
I a la tercera federació, el Badalona ha fet oficial el fitxatge de Genís Sampietro com a nou entrenador. Fins ara havia dirigit el Vilanova, equip amb qui havia disputat el play-off d'ascens a la segona federació. I un darrer apunt en waterpolo, l'Ali, perquè l'Astralpul Sabadell ha incorporat Martina Tarré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt vallesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Orgull de L, orgull de G.
Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
1987. Espadant.
element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
Jordi Bové, director del Termcat.
El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Jordi Fortià.
Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària, però denuncien les dificultats creixents de comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. José Luis Acuña és el president de Socavent.
¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ya comunicaremos.
El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
El Congrés aprova amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president Sánchez sobre els casos de corrupció. Francesc Marc Álvaro és diputat d'Esquerra.
El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec, una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30. I en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
I en esport, Joel Gomis, el Barça de futbol sala, torna a tenir una oportunitat per guanyar la Lliga.
Acaba de començar el quart partit d'aquesta final del play-off entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez, si guanyen aquest partit, es proclamaran campions de Lliga i, en canvi, si perden, tindran una última oportunitat en el cinquè partit que es jugarà al Palau Blaugrana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, l'aixafogor, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus en alguns indrets empordanesos i, sobretot, al Pla de Lleida. Avui les tempestes s'han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista P7 i a lentitud i aturades entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit Tarragona per un camió avariat que ocupa el voral. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A la C58 i a la C33 hi ha retencions a Montcada i Reixac, al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. La 2 va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona, i a la C32 a l'autopista del Garraf i a lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Diagonal i Sarrià i entre la Vall d'Hebron i Horta, tot plat en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs, i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat ofereix ajuda als 8.000 catalans que viuen a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol ha causat ja almenys 164 morts, 970 ferits i milers de persones sota la runa. Mentrestant, la comunitat veneçolana a Catalunya intenta coordinar l'ajuda humanitària.
Els sismes d'aquesta matinada han estat de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, i els Estats Units alerten que la xifra d'afectats podria arribar als 100.000. De moment, hi ha 164 víctimes mortals i 970 ferits, segons ha confirmat aquest migdia la presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Ara bé, les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Entre les víctimes hi ha una ciutadana d'origen basc, tal com ha lamentat el govern autonòmic. Fons del Departament d'Acció Exterior de la Generalitat confirmen que no hi ha cap català entre les víctimes i els ferits, però hi ha 68 espanyols dels que encara no se sap res. Des del Ministeri es demana que tots els espanyols a Veneçuela es posin en contacte amb l'ambaixada.
I pel que fa a la comunitat veneçolana a Barcelona, viu hores d'incertesa mentre espera notícies dels seus familiars afectats pel terratrèmol. Aquesta tarda han començat a reunir-se per coordinar l'ajuda, però els residents denuncien les dificultats creixents per comunicar-se i seguir l'evolució de la situació des de la distància. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Un total de 14 entitats veneçolanes s'han reunit aquí per emergència a l'Ateneu, al Poblet, a Barcelona, per treballar plegades i per concentrar l'ajuda i poder enviar-la al seu país. En aquests moments la situació està complicada tant per la comunicació com perquè l'aeroport de Mariquetía, entrada principal per rebre l'ajuda, està tancat fins a nou avís, almenys als vols comercials, tot i que es preveu poder enviar l'ajuda per altres aeroports. Així, des de les entitats s'està treballant per tenir resposta del govern veneçolà. Ens ho explicava José Luis Acuña, president d'Asocoven.
¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay, y pues eso es lo que nosotros comunicaremos al grueso de venezolanos que hacen vida aquí. Necesitamos estas cosas. Tendremos unos puntos de acopio que ja comunicaremos.
Per tant, la reunió continua, es veurà com poden treballar per fer possible arribar tota aquesta ajuda, i hem de dir, però, que fa 10 minuts ha vingut aquí per reunir-se amb les entitats l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Moltíssimes gràcies. I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat també un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat, i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Ministeri de Sanitat calcula que la primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya atribuïbles a les temperatures. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques de Catalunya ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo.
8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys, i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments, augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb V.
Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Per cert que ja està activat el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità.
Ana Ruiz.
En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna, doncs, és important, no?
El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
En clau judicial, l'exministre socialista José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó per les comissions en contractes de mascaretes el 2020.
En un àudio al qual ha tingut accés la cadena SER, Ábalos anuncia que recorrerà al Tribunal Constitucional una pena que qualifica de desproporcionada i assegura que ha estat víctima d'un judici polític. A més, carrega contra l'empresari Víctor Daldama i lamenta que s'ha premiat un delator sense ni corroborar si diu la veritat.
Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra, Calama, ordena investigar les filtracions de la trama.
El magistrat ha pres la iniciativa després que es difongués l'agenda de Zapatero i converses amb la seva secretària.
I el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que insta a Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança.
Els populars havien plantejat un text igual al que Junts havia registrat el 2024. La moció ha rebut 178 vots a favor del PP, Vox, UPN i Junts, i 171 en contra del PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG.
I tot i el vot negatiu d'Esquerra, els republicans continuen demanant més explicacions després de la intervenció d'ahir del president.
Esquerra assegura que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total de Moncloa. El diputat francès Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que xat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
El diputat d'Esquerra Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
Un congrés, per cert, que ha donat llum verda avui a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport i el vot en contra només de Vox.
En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut al Baix Llobregat 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions, facilitades per un testimoni, van permetre iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
La investigació s'ha saldat amb 5 detinguts, entre ells el propietari i 4 falsos dentistes que operaven a Olesa de Montserrat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
També els Mossos investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre 2 bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona de Mossos d'Esquadra, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups a Catalunya.
Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos que cometa un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
Més coses. La Diputació de Barcelona ampliarà a 80 de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS Supramunicipal. Carina Bellbé.
El programa permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, per que hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats contra els municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
En territori, el nou Palau de Vidre de Lleida ja és una realitat després de gairebé 3 anys de reforma. L'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrossa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, han inaugurat l'edifici renovat dels Camps Elisis, que supera els 4.600 metres quadrats i es destina principalment a hotel d'entitats. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
El renovat Palau de Vidre disposa d'una gran sala polivalent a la planta baixa amb capacitat per a 613 persones, mentre que a la planta superior s'hi ubiquen una sala d'actes, un mirador, un hotel d'entitats o un espai de cotreball, a més de les dependències de la Federació d'Associacions de Vins de Lleida, la Regidoria de Participació Ciutadana i la Sindicatura de Greuges. El paen cap Fèlix Larrossa ha destacat que recupera un espai de memòria col·lectiva que contribuirà ara a explicar el futur de la ciutat de la mà de les entitats que li donen impuls.
Aquest espai és vostre, és per vosaltres, és perquè els vostres associats, els vostres col·laboradors, vingueu, el gaudiu i treballeu i feu això, projectes per compartir entre totes i tots, perquè sumeu iniciatives, perquè contribuïu a construir aquesta ciutat amb valors com la cohesió, no? la diversitat, la formació, l'educació, el civisme.
Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assenyalat que el projecte és un exemple de quan les administracions treballen conjuntament amb estabilitat i mirada llarga.
I els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Esther Minguell.
Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida, però el que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical la representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro.
A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries. Jo faig llistes i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. Des de fa uns minuts el Barça de Futbol Sala està jugant el quart partit de la final del play-off contra el Pozo de Múrcia. Al minut 11 de la primera meitat, el resultat és de 1-2 pel Barça. Han marcat Marcel pels locals i Eric Ituré pels catalans. Si el Barça guanya el partit, el serà el títol, mentre que si perd, encara tindrà una última oportunitat en el cinquè i definitiu partit a casa per guanyar la Lliga. I ara mateix a Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, s'està celebrant el títol de l'hoquei Lliga assolit pel conjunt arlequinat. Feia 29 anys que el conjunt de l'Anoia no guanyava aquest trofeu. Una fita que van assolir després de superar el Liceu de la Corunya en el cinquè i definitiu partit jugat abans d'ahir. En bàsquet, l'Espart Girona ha fitxat Caral Casas, la fins ara capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. La Bascanó era líder del Club Taronja en partits, punts i rebots i a Girona es retrobarà amb Roberto Íñiguez. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora el fitxatge de Caral Casas.
Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa Húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
D'altra banda, la sisa joventut ha confirmat la baixa d'Adam Hanga, qui no continuarà el curs vinent al Club Badaloní, una penya que també ha confirmat que la temporada que ve tornarà a competir a la Basketball Champions League. Encara a l'ACB, el Quitzenàs Manresa ha fitxat el català Eric Vila, qui prové del Gran Canària. Es tracta d'un alepivot de 2 metres i 9 centímetres i que és perillós des de la línia de 3. En futbol, el president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla, ha fet balanç de la temporada del conjunt arlequinat. Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
El president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Morilla Giné, ha enviat un avís als clubs que puguin estar interessats en alguns dels jugadors que han estat puntals per aconseguir l'ascens a segona divisió. El màxim mandatari arlequinat, en la roda de premsa de balanç de temporada feta aquest migdia, ha assegurat que no pensa en negociar per segons quins futbolistes.
No volem que marxi ningú i si marxa algú pagaran molt, no poc, molt.
D'altra banda, ha avançat que la campanya de socis es llançarà a finals d'aquesta setmana i que tenen la confiança que durant un patrocinador a la samarreta amb l'equip instal·lat al futbol professional, a diferència del que ha succeït aquesta temporada.
Un Sabadell a qui el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit per la invasió de camp que hi va haver en la final del play-off a la segona divisió contra el Zamora. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. I encara en futbol, els equips catalans masculins de la primera i segona federació ja coneixen els seus rivals pel curs vinent. A la tercera categoria, Nàstic Europa i Sant Andreu competiran contra històrics com el Saragossa, el Múrcia o l'Osca, mentre que la quarta divisió, els equips catalans jugaran contra els conjunts de La Rioja, Navarra i Aragó. I un darrer apunt en waterpolo, l'Ali, perquè l'Astralpul Sabadell ha incorporat Martina Terré, portera que prové del Club Natació Sant Andreu. És un fitxatge estrella i un cop sobre la taula del conjunt bellesà, perquè s'ha reforçat amb una de les millors porteres del món.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
comencem a tornar a construir-nos peça a peça a la baixa dalt. Per tot allò que vam ser, per tot allò que vindrà, per recordar que després de tot ens hem pogut salvar. Per abraçar-nos ben fort i no soltar-nos les mans, per compartir esta vida que sempre havíem somiat. Des d'aquí dalt, des d'aquí dalt, des d'aquí dalt, per compartir esta vida que sempre havíem somiat. Des d'aquí dalt.
La xarxa de comunicació local.